Vivències, a Ona Codinenca.
Benvinguts a la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, que us oferirà una nova edició de Vivències, un programa variat que pretén que tots plegats passem una hora amena i divertida, fent un capbussó recordant vivències del passat, però sense oblidar l'actualitat de cada dia del nostre poble i del món que ens envolta. Avui contem amb els nostres col·laboradors habituals, el Josep Maria Joaneda.
Hola, bon dia.
El cuiner itinerant Jaume Turón.
Hola, bon dia.
I Les Vivències és un programa sota guia i direcció de Lluís Capdevila, presentat per la veu que us parla, Rosita Figueres. I el control, avui tenim el Pau Ibars.
Bé, avui, doncs, em sembla que havia de parlar la Rosita, però ja parlo jo. Recuperem aquell programa que vam fer l'any passat, que va tenir molt èxit, dels cants, i perquè no teníem diversos personatges d'aquests rellevants, jovent i no tan jovent, del nostre poble, que han triomfat a la vida, que venen d'una casa que podíem dir, com tots els de Sant Feliu, que orígens humils, i tothom s'ha anat espavilant com ha pogut, i uns més que altres, no?, i resulta que estan tan enfeinats que fins avui no hem pogut lograr que vingués un d'aquests personatges de Sant Feliu, que ha fet un gran esforç perquè diu que demà s'ha de llevar a les 5 del matí, que se'n va de Caldes, no, a Sri Lanka. Bueno, donem la molt benvinguda a l'amic Andreu Codina, però abans, Andreu, gràcies al Jaume Casas de Can Sort, que ha fet un llibre que és una mica, és personal, no està editat, que parla de Casteva, dels teus orígens. Escolta-ho, sisplau, posa una mica de música i t'explicaran d'on van venir la família Codina, que ja ho saps, però...
Recordem l'Andreu Codina de Can Salva. Sebastià Montbrú Segalés, de Can Botasso, el 1853 contragué matrimoni amb Maria Casas Vila. El fill, Josep Montbrú Casas, es casà el 1884 amb Concepció Carné Humbert i en segones núpcies el 1902 amb Carme Cendra Peludàries, de Can Pau Castellà. Tingueren una filla, l'Angeleta, que vivia i feia de planxadora al carrer Tomàs Borrell.
A finals del segle XIX, arribà al poble la família de Benet Codina Blanc i Marieta Grau Greix. Procedien de Prats de Lluçanès i una de les primeres cases on es van quedar fou Can Salva, del carrer del Juncà, al costat de Can Cirera. Més tard es traslladaren a Can Botasso, que prengué el motiu de Can Salva.
El Benet feia de paleta. Havia pres part a l'última guerra carlina el 1872 a 1876, pagat pels partidaris de Blanca de Borbó. La Marieta recordava que en una ocasió, a l'hostal on servia, es reunien d'amagat persones importants, dels dos bàndols contendents, contat pel seu net Benet Cruselles Codina.
El matrimoni Codina-Grau tinguera molts fills. No hi havia televisió, segurament. En vaig conèixer 8 i se'ls anomenava el Jep Salva, el Joan Salva, el Quim Salva, la Marieta Salva, el Lluís Salva, la Treseta Salva, el Florenci Salva i el Met Salva.
El Florenci Codina Grau continua vivint a la casa a l'any 1929 i s'uní en matrimoni amb la Victòria Giremé Cot, nascuda a Villalobent, Puigcerdà, que vingui al poble quan era molt petita. El Met, el germà petit solter, també vivia a la casa.
El Florenci anava a la terra i era aficionat a la caça. Anant pel bosc, se li havia esperat l'arma i un tret desencertat li va destrossar-li el peu.
Tingueren dos nois, el Benet, que feia de paleta, i s'esposà amb Antònia Candeles, i l'Albert, que era pagès, i s'uní amb la seva germana, la Juanita Candeles.
Bé, doncs, Andreu, molt benvingut als micròfons d'Ona Codinenca. És un plaer tenir-te aquí. Ja sabem que has fet un gran esforç, però t'ho agraïm molt. Aquesta és la història que és teva. Sí, suposo que ja la sabies, però alguna cosa nova deus haver... Sí, per això hem donar gràcies al Jaume Casas de Can Sort.
No, la veritat és que, bueno, abans de tot, gràcies per haver-me convidat, però el que sí que volia dir és que sabia molt bé aquesta història. Me'n recordo molt bé de l'avi explicar-me que venien de Prats de Lluçanès i com hi han vingut, que eren 13 germans. Aquí crec que falta la tia Tuies. Que,
a veure, ah, sí, si no, la Tuies,
que...
sí.
La Tuies, que no l'ha nombrada. Sí. Era, la veritat és que era una família molt extensa i me'n recordo molt de l'oncle Omet, també, que era masover del Prat de Baix i que era una persona, un personatge molt, 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 molt carismàtic.
Bé, resulta que fins aquí Jaume Casas va acabar que no parla dels teus... Allà on van anar a viure els teus pares, a l'Era Nova, no?
Exacte, a l'Era Nova...
Va... La casa aquesta de Can Salva era el Roger de Llúria o... Sembla que de Llúria o Roger de Flor, ara no recordo. Bé.
El carrer... El carrer Josep Pla.
Sí, ah, bueno, ara...
És Josep Pla, sí.
No, aviam, la Can Salva ho ten...
Ah, no, era allà a la Bassella. La Can Salva primera allà al carrer de la Bassella.
I llavors el seu pare va fer la casa, una casa nova,
sí,
a l'Era Nova.
De les primeres cases junt amb Can Riber que es van fer allà a l'Era Nova.
I tu devies néixer?
Jo vaig néixer aquí, a Sant Feliu.
Però a l'Era Nova?
A l'Era Nova, a l'Era Nova, sí, sí.
A la casa nova.
Sí, sí, sí.
Bé, Andreu, pues, bé, no? Explica'ns una mica la teva vida. Normalment, doncs, sempre com portem un personatge que ets de Sant Feliu, diríem, on vas anar a col·legi? On va anar això?
Pues vaig començar aquí a les Monges, de Sant Feliu, i després als Nacionals. Bueno, me'n recordo molt dels professors, vull dir, encara me'n recordo que quan arribava hi havia un professor que es deia... Jo havia tingut el Fuertes... Però llavors me'n recordo molt d'un professor que es deia Luciano, que per ensenyar-me a dividir, després de les 6 em feia quedar, i com fallava, em donava un cop darrere aquí les cames, i un dia vaig arribar amb sang darrere d'aquí les cames, i la mare diu, segur que tu mereixies, vinga, cap a casa. Ara els hi véssim una denúncia. I tinc molt bon record, i no tinc cap mal record, no, d'aquell professor.
Bueno, el Fuertes deia que trencava alguna escombra de tant en tant.
Sí,
volgut, també,
sí,
no?
Me'n recordo també del senyor Miquel, la senyora Consol, i bueno, la senyora Cabarcos, també me'n recordo.
Bé, i després això de la bicicleta, perquè vas començar amb la bicicleta, tu com va anar això?
Bueno, ja, aquí és una història una mica llarga. La veritat és que quan jo tenia 8 anys, li vaig demanar... Hi havia el Toni Fona, que és tan feliç, que tenia una gota 49 i anava amb moto. I a mi m'agradaven molt les motos, els cingles, el trial i tal... I al meu pare li vaig demanar si em podia comprar una moto. I em va dir, diu, si vens a treballar tots els estius amb mi, et compraré una moto, quan tinguis 14 anys. Vale?
Tu tenies 8, llavors.
En tenia 8. Tal que vaig anar... No, és una història maca, perquè vaig anar a treballar tots els estius amb el meu pare i, com vaig tindre 13 anys, el meu pare es va morir. Vale? Es va morir els papers, començava a posar malalt, i es va morir quan jo en tenia 14. Però clar, durant tot aquest temps, com que no tenia moto, anava en bicicleta i ho feia molt bé. I tal que, com vaig ser 14 anys, la Montesa em va fitxar i el primer contracte que vaig tenir eren 25.000 pessetes i una moto, no?
No, millor, no, aquell temps.
Sí, però vull dir que la moto que no em va poder regalar el meu pare va vindre del cel d'una altra manera, no? O sigui, al final... També va venir.
Bueno, però te l'havies guanyada fent...
Me l'havia guanyada, però...
Trial, no?
Sí, la veritat és que quan tu et desitges una cosa, pues, a vegades arriba, no? I aquesta, una de les coses que he après a la vida és que has de tenir somnis, no? I que els somnis són coses que a vegades es veuen llunyans, però quan amb el temps passa, no les veus tan llunyanes, no?
Bueno, hem fet un salt de la bicicleta a la moto, però tornem a anar a la bicicleta. Hi ha diversos pobles, a Mollà, a Sabadell, que diuen que són els que van inventar o que van fer famós la bicicleta. Però realment va sortir de Sant Feliu, no?
Bueno, i amb Sant Feliu nosaltres vam ser pioners, juntament amb Sabadell, molt a la part, i sembla estrany que fossin coses paral·leles. El que tenien a Sabadell és que tenien uns clubs ciclistes molt ben organitzats i que ja se n'encuidaven, diguem-ne, d'organitzar carreres. I aquí només hi havia el Figueres, era un poble molt petit, érem uns amics i que fèiem trial, i el Josep ens ajudava i organitzava les carreres. Però va ser molt al mateix temps. Quasi no es pot dir qui va ser primer un o l'altre, no? El que sí que és veritat és que aquí el tindre les tres dies dels cingles com a prova mirall va fer que molts nois de la meva edat, pues, a l'Esbrí, a Félix Guerrero, a Galindo, a Xavi de Corbo, ara no pararia de dir nanos. I una de les coses que me'n recordo jo, que m'agrada molt parlar-ne a vegades, és que hi havia l'Esbrí, que era un nano molt, molt ben organitzat i molt... Diu, ostres, per què no fem un campionat de Sant Feliu? I com el podem organitzar? Pues mira, pues que cada dissabte n'hi hagi un que organitzi una carrera. O sigui, de tots els que corríem, hi havia, els dissabte fèiem la carrera i cada un de nosaltres organitzava una carrera cada dissabte. Esclar, això fa que et desenvolupis empresarialment, no? Perquè, clar, tens que organitzar una cosa, no? Has de fer les zones, has de preparar el recorregut, i llavors havies de buscar els controls, posar les fletxes, i havies de llevar d'hora per anar... Clar, tot això a mi em va ajudar molt, no? A desenvolupar-me una mica... les coses, no? I, bueno, la veritat és que tot això va sortir a Sant Feliu d'una manera així, com aquell que no vol, que ningú vol, però la veritat és que llavors va anar quallant, es va fent com una bola de neu cada cop més grossa, i ara és un esport mundial, no?
Aquí tenim avui un nou element que s'incorpora a una codinenca, programa Vivències, que és l'Àngel Falqués.
Hola,
suposo,
bon dia,
que no l'espantrem i tornarà un altre dia, no?
Suposo que no, espero que no.
I no sé què em deies, que tu el coneixies de no sé què, l'Andreu Codina, no?
Bé, sí, amb el Francesc Cassart portàvem els nanos de jugar a futbol, i, bueno, normalment quan l'equip de futbol ens venia algú rebotat d'un altre lloc, que no havia quedat content amb el bàsquet o amb el tennis, normalment amb el futbol tampoc. El cas del Codina era al revés, ell havia jugat a tennis, havia sigut molt bo, i el futbol també ho havia fet molt bé. El que passa que, bueno, ell es va decantar per les motos.
Sí, sí. La veritat és que a mi el futbol em va agradar molt, eh? El que passa que el que hi havia era de que els esports amb equip no depenien només de tu. Depenen de moltes altres coses, de l'entrenador, dels companys, tal. I jo m'agradava més els esports individuals. M'agrada dependre de les meves decisions i és una de les coses que amb la meva trajectòria no només esportiva, sinó professional, pues he intentat sempre dependre de mi mateix.
Jo que no he sigut cap gran esportista, però havia jugat una mica a bàsquet, que en deia bàsquet, no? Mm-hmm. I això, el dia que dius això, em recorda que el bàsquet del Barça, que ho feia molt malament, canvia l'entrenador i ara guanyen tot.
Sí, sí.
I dius, com pot ser? Sí, si sí. Són els mateixos.
Sí, clar, sí, dius, exacte. Llavors... És que és això, depèn de molts factors i clar, el futbol és un esport molt, molt complex i que té molts paràmetres que poden fer canviar les coses.
Bueno, doncs...
Això que deies del Barça, això també pot tenir molt a veure amb la motivació psicològica.
Clar.
Diguéssim. Quan tens una tendència perdedora, per molt que vulguis, no te'n pots estar.
Sí, sí.
Tu tens algun mètode de preparació per una cursa, per
sí,
tranquil·litzar-te?
Sí, sí. Bueno, nosaltres quan jo estava en el centre del rendiment, jo el trial era un esport que durava 8 hores. En aquella època, una carrera, una competició, pues durava quasi 8 hores, no? Aleshores, jo tenia un problema que tenia jo era de que de les 8 hores n'hi havia dues que flaquejava una miqueta a nivell psicològic, i eren les que sempre em feia perdre moltes posicions. I vaig conèixer el germà del Jordi Llopart, el corredor de la marxa, que em va introduir en un mètode de relaxació i de control de l'entorn, que es deia sofrologia, i vaig estar fent-ho durant gairebé 2 anys, i una cosa que em va anar molt bé, i per un cara la faig servir quan estic estressat, encara és la millor medicina.
Però escolta, quan tornis de Sri Lanka i tinguis temps, ens fas una mica de conferència, perquè ens posem nerviosos aquí a la ràdio, també.
No, ara... la veritat és que és una cosa molt bona. Jo sí que, i me'n recordo en aquella època que també hi havia el Severiano Ballesteros, que venia amb la consulta que el Severiano Ballesteros era un que també ho feia, que a més és un esport molt semblant al golf i al trial a nivell de concentració. I no, i era una tècnica en aquells moments molt puntera.
Bé, hem fet un salt endavant i enrere i ara tornem a aquella moto Montesa, no?
Sí.
Que et van regalar i el contracte. Sí. Explica'ns, el de les bicicletes ja ho tenim més o menys clar.
Sí,
La teva etapa de corredor de moto.
Bueno, quan Montesa em va fitxar, per anar en bicicleta. O sigui, jo vaig ser campió d'Europa l'any 82 amb Montesa. Aleshores, una de les coses que va passar és que, esclar, jo em recordo que agafava l'autobús segalers amb la bicicleta sota els segalers de Barcelona d'aquí a Sant Feliu fins a la Sagrera. A la Sagrera em ficava al metro, feia 18 parades de metro fins a Cornellà i llavors 2 quilòmetres amb la bicicleta fins a Esplugues, que on hi havia la fàbrica. I això ho feia 3 dies a la setmana. I clar, arribaves allà i hi havia tots els corredors de trial de Montesa i tal, i clar, comences a fer-te amic seu, ens anem a entrenar, doncs jo també vinc. Clar, comences a poder anar a entrenar amb gent boníssima, comences a conèixer l'Ulf Carlson, que ara es va morir fa una setmana, que va ser campió l'any 80, comences a conèixer el Westerinen, el Manel Soler, gent que era boníssima, i clar, era com l'aprenent jo, no? El becari, no? I els hi portava les eines i els hi portava el menjar i ara vés a buscar aquest recanvi i, clar, mica en mica, pues vas aprenent i arriba un dia pues, que vas a una carrera i quasi bé els hi toques els talons, no? Llavors deixes d'estar el seu amic, no? Llavors ja et vien d'una altra manera, no? I, bueno, aquesta va ser una mica la història, no? I llavors pues, ja vaig començar a córrer el Campionat del Món i vaig fer 12 anys al Campionat del Món fins que quan vaig acabar l'any 92, vaig agafar i em vaig posar de director comercial de GasGas. Llavors va ser com vaig començar a nivell empresarial tota la meva carrera.
Aviam, fem un recorregut de tots els teus premis i els teus... Aviam, campió de què i campió de quan?
Campió de Catalunya vaig ser-ho bastantes vegades, llavors va ser campió del món per equips 2 vegades, també. En el Mundial vaig estar bastantes carreres entre els 5 i 10 primers, però jo no vaig ser campió del món de trial, vaig ser només senzillament un bon corredor de trial i un corredor que va estar durant molts anys al primer nivell.
Molt bé, doncs home, és un gran palmarès, no?
Sí, no, un gran palmarès és molt bo i costa molt aguantar guardar-se durant tots els anys. El que sí que hi ha és que jo, quan vaig agafar una època en la que les fàbriques espanyoles se'n van anar totes a fer punyetes, que va ser l'època que la Ossa, la Voltaco i la Montesa se'n van anar, van tancar. Vaig viure les vagues de Montesa, vaig viure, bueno, em recordo que per anar a buscar recanvis havien d'anar a les 2 de la matinada a saltar a la vall de la fàbrica i agafar recanvis allà amb uns mecànics que ens seguien. Perquè no, de les vagues que hi havia no ens deixaven entrar. I va ser una època que a mi em va fer, diguem-ne, que no tingués tot l'apoio o tot el recolzament que jo hagués necessitat per poder arribar a ser campió, no? I vaig viure en aquesta època de transició que, bueno, potser els meus millors anys van ser aquests anys una mica convulsos, no?
Bé, i llavors ja passes a l'assumpte comercial, no?
Bueno, llavors ja comença el tema empresarial. Quan jo, els 4 últims anys d'acabar la meva carrera esportiva amb la moto, vaig tindre un sponsor japonès, que era un senyor que es diu el senyor Higuara, que havia vingut moltes vegades a Sant Feliu. El senyor Higuara era un empresari japonès que tenia 43 empreses, un senyor que m'ha ensenyat moltíssim. I amb ell vam començar, em va comprar un fax, que me'n recordo que el tenia allà a casa al menjador, i ell vam quedar que això quan encara corria molt, jo em dedicava a buscar-li productes per exportar al Japó, productes d'Europa. Clar, comences a parlar amb els italians, amb els alemans, tal, comences a enviar, i jo em quedava una comissió. Bueno, llavors també vaig començar a fer cursets al Mas Badó, que també era una cosa pues, que era ja a nivell empresarial bastant bona i que també em donava un bon rendiment. I clar, quan vaig acabar la meva carrera, pues, jo ja tenia el que és avui dia la meva empresa, que és Top Fan, no? Que és l'empresa de distribució. Però, a més, en aquell moment pues, em van oferir ser el director comercial de GasGas. I des de l'any 92 fins al 98, pues vaig muntar tota la xarxa comercial de GasGas de tot el món, que eren quasi 50 països. I després, en l'any 98, vaig conèixer el Marc Tessier, que era un empresari francès també molt, molt trempat, de la meva edat, i ens vam associar per fer la Xerco. La Xerco, pues, va sonar, és una marca de motos encara molt, avui dia molt important, la vam fer néixer aquí a Caldes, i des del 98 fins al 2004 vam treballar només amb la fàbrica de Caldes, i el 2004 vam fer una fàbrica a Nims, també teníem una fàbrica a Nims, una fàbrica molt maca a la sortida de l'autopista, i allà fèiem les motos d'enduro i aquí es feien totes les motos de trial. I llavors el 2008, abans d'aquest cataclisme que hi va haver-hi, em vaig vendre les meves accions. Vaig decidir, la meva dona va tindre un càncer de mama amb l'últim, després de l'últim fill, i vaig decidir que els cèntims donaran tota la vida, i que amb el que jo feia amb Top Fan, que era una empresa que a part de tot això ja la tenia, pues que m'estimava més tindre temps per mi, per la família i per viure tranquil.
Un moment, la teva senyora, la teva dona està bé, no?
Està molt bé, està molt bé, no va passar-ho bé, però són coses que et fan pensar, no?
Veig que no t'has avorrit mai, eh?
No, avorrit, no.
És un noi.
No. I, bueno, em vaig vendre les meves accions i, bueno, això em va donar una seguretat a nivell de patrimoni, vaig comprar Can Sallent, vaig poder fer una sèrie de coses que a mi em venia molt de gust, i ara pues, segueixo amb l'empresa primera, que és Top Fan, que és la de distribució d'accessoris de moto i bicicleta, i fem bicicletes, que ara estem a Caldes.
I estaves a la zona industrial de
Caldes. Estem aquí a la zona industrial de Caldes. Sí, però aquest any que ve fem 30 anys ja, Top Fan. O sigui que...
Ara estàs a Caldes.
Ara estem a Caldes, sí.
A la zona industrial dels Vilanova?
No, a la zona industrial dels Vilanova hi havia la Xerco, encara hi és, vaja. I estic en el polígon d'allà a la Borda. Sí, sí.
Quin currículum, eh?
Sí.
No et preguntaré quants quilòmetres has fet amb moto o amb bicicleta, però amb avió, quants milers de quilòmetres has fet per
sí,
tot el món, no?
Havien,
ho has calculat mai?
Els anys de GasGas i de Xerco feia 4 voltes al món cada any.
4 voltes?
Sí. Tranquil·lament.
I quants països coneixes, més o menys?
Mira, vaig a Sri Lanka perquè és dels llocs que no he anat.
O hi vas encara... negocis?
O no, vas... me'n vaig 15 dies a fer la volta en bicicleta.
Hombre.
Sí, vaig a fer 1.000 quilòmetres.
Ja els aguantaràs, perquè ja tens... No, ets jove, encara.
53, en tinc. Ara faré 54 al maig.
Bueno, estàs en forma.
Encara em trobo bé, sí. I també, a més, és una... quan vaig deixar de fer esport a nivell professional, vaig buscar la manera de que hi hagués alguna cosa que em motivés a fer esport, però sense que fos competició, perquè una de les coses que trobo jo és que quan vaig a fer una competició encara vull guanyar. I clar,
quina mania,
el cos,
quina mania els campions, sí,
i el cos no dona per... En canvi, pues el que faig és un cop l'any faig un viatge així llarg, pues, fa 2 anys vaig fer el Vietnam des de Hanoi fins a Saigon, l'any passat vaig fer a Tòquio des de Tòquio a Kyoto, també en bicicleta, i cada any faig un viatge així llarg, i llavors cap a la tardor faig curses així de vintage de bicicleta, vaig a la Toscana a fer l'Heroica i coses així que em mantenen en forma, que tinc el cap una mica que em motiva a entrenar-me però sense haver de guanyar, i això és el que més ben va en aquests moments.
Quants idiomes parles ja?
Uns quants.
No, m'ho semblava. Quants? 8, 7?
6.
6, Déu-n'hi-do.
Sí,
Hasta el japonès una miqueta.
El japonès una miqueta, sí. M'hi puc moure per allà, sense cap problema.
Molt bé. Arigato.
Arigató, d'un arigató.
Escolta, has dit que havies comprat una finca i és aquí, entre Gallifa i Sant Llorenç, o no?
Sí, sí. És
la finca... I fas de pagès allà?
Sí, bueno...
La finca... Al teu costat tens el nostre cuiner.
Sí, és el meu veí.
El teu...
De fet,
no?
Som el meu veí, sí, sí. Sí, sí.
No feu mai cap sopar, no li fas... Acosta't al micròfon.
Puig, és la nostra finca i Cansarien és la d'ell.
Sí, sí. Sí,
i a vegades ens barallem una mica per quan tallen pins o
cosa. Bueno, barallants no.
Cau algun, no, però en cau algun que no és...
El vigila que també talla algun pi dels teus, eh?
Sí. Per això bé, per això bé.
Molt bé. Bueno, doncs pues mira, doncs... Però fas una mica de pagès, o no?
Sí, sí, sí. Més
fons.
Que res, el que tinc allà és la mare, que realment s'hi està dedicant molt. Ella, durant tot aquests anys, s'ha agafat llavors autòctones i tal, i té un hort preciós, i mengem molt de lo que fem a l'hort, i llavors ens cultivem una mica civada per mantenir els camps. Tenim uns 30 hectàrees de conreu i cultivem civada. Però més que res, el bonic d'allà és l'hort.
Bueno, en fi, molt bé.
I quatre gallinetes i...
Llavors, home, això és el paraís, eh?
Bueno,
tenim l'hort, tenim el cuiner al costat, ja
sí,
podem
sí.
fer coses, eh?
Sí, sí. No, la veritat és que a mi és una cosa que em fa molta il·lusió, perquè sempre, com vols estar en món i quan estàs tot el dia amunt i avall, quan arribes a casa vols estar tranquil i vols...
Un relax total.
Sí, bueno, no, el que té una cosa així és que... A mi em manté el cap ocupat, però d'una cosa que és completament diferent de la que fas habitualment. I això m'agrada, també.
Quedes desconnectat quan
exacte,
és de casa,
exacte,
desconnectes.
Exacte.
Bé,
Però no és que t'assiguis al sofà, perquè una masia...
No s'acaba mai la feina.
No s'acaba mai la feina, eh?
Però el nostre cuiner, com bé, diu... Ara vinc, que he anat a regar, que no sé què... Que no estàs jubilat. Perquè tu no estàs jubilat, perquè estàs jubilat.
Bueno, som incapaços d'estar jubilats del tot, perquè sempre has de fer alguna cosa per córrer el que diu l'amic. O sigui, que si no estàs una mica en forma, no pots moure.
Sí, sí.
Bé, Andreu, escolta'm, escolta, estem molt agraïts que ens hagis explicat una mica la teva vida, perquè això va començar l'any passat amb el Pere Vallcorba, que avui no ha pogut venir, que dèiem que ell diu que és Castellarsol i Mollà, però sota Castellarsol hi ha 800 llocs de treball i a Sant Feliu quasi no n'hi ha cap, però resulta que Castellarsol, la majoria, el 95%, no arriben ni 800 euros fent hores. Euros al mes, 800 euros. I a Sant Feliu tenim molt jovent com tu, que s'ha espavilat, i suposo que guanyes una mica més de 800 euros, oi?
Bueno, ja, no,
850,
segurament. Sí, no, ja, aquí el que hi ha és de que jo crec que a nivell empresarial Sant Feliu té un problema, no? Que és que l'orografia no és molt bona, les comunicacions no són molt bones. Aleshores, jo ara, si jo fos l'alcalde de Sant Feliu, no, i no vull criticar el Pere Pladevall per res, no? Però ben voltat el que hi heu voltat, doncs considero que el turisme que ve a Barcelona en aquests moments és un turisme que també vol sortir de Barcelona i que Sant Feliu pot oferir moltes coses molt i molt boniques, bueno, el fonoll, o sigui, esports de lleure, jo crec que es pot canviar una mica la fisonomia del poble i jo crec que es podria anar a oferir un tipus de servei de qualitat a gent que ens ve a visitar.
Bé, això va, més que res va per la gent gran i ben pensant.
Sí, sí. No,
i pel jovent, quin progressar, quin consell?
I vull recordar al Pere, ara que si ens escolta, de que té sobre la taula un projecte d'un circuit de motocross a nivell europeu molt important sobre la taula que es faria en el camp de golf d'aquí a Can Bosch, i que seria l'hora que comencés a posar fil a l'agulla per acabar de donar els permisos.
Bueno, una idea, d'aquí 15 dies diguem si vol venir que li preguntarem que a veure com tenim.
Sí, perquè...
Escolta, en el control tenim un concejal de l'Ajuntament. Que com ho tenim això, senyor...
El regidor.
Bueno, sí, esclar, jo vaig anar al col·legi de l'escola franquista, com aquesta que ara podria vindre. I clar, se m'escapa a vegades. Com ho tenim, senyor regidor, això del camp?
Em sembla que el problema no està precisament a l'Ajuntament, eh?
No?
Em sembla que està més amunt.
Més amunt.
Generalitat, Departament de Medi Ambient, etcètera, etcètera. N'hem parlat diverses vegades també al programa d'esports d'aquí a la ràdio. i el tema no està precisament encallat aquí a Sant Feliu.
A més amunt hi ha la casa dels jubilats, no? No.
Bueno, no cal doncs que em fem venir l'alcalde perquè ja ens vas... Ja
no, és correcte, eh? És correcte. No, jo l'única cosa que vull és que empenyin i que crec que aquests tipus de projectes són molt importants per Sant Feliu, perquè Sant Feliu indústria no n'hi pot haver, i o n'hi pot haver de molt petita, i crec que són aquest tipus de serveis i de lleure d'alta qualitat són els que crec que on estic anant a apuntar.
Bé, Andreu, moltes gràcies per haver vingut, i aquí tenim un programa que havia posat Andreu Codina 20 minuts, em sembla que han sigut 22 i mig, però
si ve molta gent hauran de dormir en tendes de campanya, eh? Perquè no hi ha enlloc, em sembla, per anar a dormir.
Bueno, sí, home, podem convidar-los a casa nostra.
Sortirà el d'anar a dormir, sortirà si funciona.
Sí, això. Bé, Andreu, tinguis un bon viatge a Sri Lanka, facis molts quilòmetres, que no et cansis gaire,
i no vagis a
guanyar. I que tornis amb les piles ben carregades.
Molt bé, un plaer, gràcies.
I resort a la teva senyora i a la teva mare, sobretot.
Molt bé.
I els teus fills.
Molt bé, un plaer.
Vinga, el plaer ha sigut nostre. Posem una mica de música...
Bé, ara donem de moment oficial la cordial benvinguda a l'Àngel, que ja l'hem sentit, que ha tingut una mica de paraules amb l'Andreu Codina, però ara ens ve a parlar d'una altra cosa, no? Ens explicarà el que s'escrivia als diaris fa 100 anys sobre les vagues del textil a Sant Feliu.
Bueno, Àngel, donem la benvinguda, eh? Perquè ja t'hi hem posat abans. Però, aviam, jo voldria explicar... que em va sorprendre molt l'Àngel, perquè hi ha una colla de jubilats que preparem una pel·lícula, un festival, una presentació de la història del textil a Sant Feliu. I jo, en un dels meus llibres, el segon, el Joan de Can Marxant em va donar un retall de diari de l'any 1909 sobre la primera vaga. I jo pensava, ho vaig escriure en un llibre, que només hi havia hagut una vaga, i em va sorprendre l'Àngel portar-me... va fer una mica de rata de meroteca, no? Que hi van haver tres vagues. No, tres. I ara, oi que ens ho explicaràs? Com
sí.
Ha anat tot això?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Bé, va ser justament el Joan Segalés em va ensenyar un diari molt vell, molt grogós, que era de l'any 1909 que ell tenia, a La Vanguardia. Però jo vaig pensar, bueno, aviam, ara, actualment, aquest diari el puc tenir a l'ordinador i el puc escanejar, el puc passar bé i llegir-lo. Vaig començar-lo a llegir i vaig veure que no hi havia hagut una vaga, sinó tres... Bueno, no eren ben bé tres vagues. La primera va ser una vaga autèntica dels treballadors, la clàssica vaga, que pels motius que fossin que el diari no ho posa, hi va haver una vaga que va tenir molta importància perquè que La Vanguardia d'aquell temps posés mitja pàgina parlant de Sant Feliu, que el governador vingués aquí, un tinent coronel de la Guàrdia Civil, que aquí com a màxim hi havia hagut un cabo.
No, llavors no hi havia de Guàrdia Civil, hi havia Mossos d'Esquadra aquell temps.
El tinent coronel de la Guàrdia Civil, senyor Ponte. I llavors es va reunir aquí amb el capità de la Guàrdia Civil. Tots estaven...
I hi havia 50 guàrdies civils a cavall, també.
A cavall, també, sí. Això va ser la primera vaga que aquí, esclar, jo llegir-ho, quan llegeixes un diari, transportes més, sembla quasi bé com si el dia, estessis en aquell dia, perquè hi ha els... Bueno, no tan sols hi ha aquestes notícies, sinó hi ha les pel·lícules de cine que hi havia, les notícies, els vaixells que arribaven, tot plegat. Bueno, aquí, si per cas llegiré els trossos que m'han fet més, m'han impressionat més, els llegiré en castellà perquè no es noti el... Es va declarar ja la vaga i diu que Por la mañana las fábricas, talleres en el campo, comenzó el trabajo como los demás días. Pero a las 7, obedeciendo con rigurosa exactitud la consigna recibida, todos los obreros abandonaron su tarea, paralizándose toda la labor y sucediendo al movimiento y rumorosa actividad de los días de trabajo, la calma silenciosa de los lugares abandonados. Todos los trabajadores del paro, del campo, los dependientes de comercio y los artesanos, secundaron el paro. El resto del vecindario hizo también causa común con los huelguistas, hasta el extremo que toda la población no hubo una sola tienda abierta, a excepción de las farmacias. El paro se realizó pacíficamente, los obreros, después de suspender la labor, vistieron el traje del día de fiesta, paseando en actitud correcta por las calles del pueblo, que a no ser por la presencia de la Guardia Civil, presentaban el aspecto de los días festivos. Prácticamente no va a pasar res, passat de que la Guardia Civil detuvo a un obrero no asociado, perquè, esclar, hi havia els associats i els que no, un que no estava d'acord, acusado de perseguir a los huelguistas armado de una azada. Poca broma. Bé, després va venir el tinent coronel aquest, es van reunir a l'Ajuntament, van fer les seves, els seus parlaments, i fins, bueno, el mateix dia, a unos 3 quilòmetres de la població, un grupo de huelguistas detuvo el coche diligencia de Moyá, impidiéndole que continuase el viaje. El gobernador, al enterarse de lo ocurrido, dispuso que unas parejas de la Guardia Civil de Caballería y otras de Infantería custodiasen la diligencia, asegurando el servicio de viajeros, perquè pràcticament no passava ningú més. No hi havia cotxes, llavors, ni...
Bé, això és la primera vaga,
la primera vaga.
Bé, aviam, perquè ja ho hem explicat una altra vegada i en el meu llibre jo ho explico. Aquesta vaga va ser...
Era a l'abril.
Va ser proporcionada perquè hi havia segons... Bé, i aprofito l'ocasió per donar el més sentit pèssim, que es va morir ara fa pocs dies, l'Enric Humbert, el fill del Pepito Humbert, el net del vell Garrell. El vell Garrell era l'alcalde de Sant Feliu, és el que va fer la fàbrica de Can Roqueta, i perquè va prendre l'aigua, perquè va posar el tint del Tura i tot això, va haver-hi un merder i va fer el dipòsit del bòlit.
Sí, sí, ja ha repassat el teu llibre Vivències 2. Que...
I resulta que va fer pagar els estiuejants, no, els que tenien aigua, 50 pessetes per pagar el dipòsit. I els estiuejants es van rebel·lar i els permanyer, els amos d'aquesta, d'aquí, els primers amos de l'edifici d'Ona Codinenca, els primers amos, doncs, es van rebel·lar i el van fotre fora i van buscar-li tot aquest merder de les vagues i tot això. I resumides comptes, resulta que a la fàbrica de Can Roqueta va venir un tècnic a muntar els telers, que era el Vilaseca, que es va casar amb una de Can Marxant, i quan va... Ara arribaràs al local, suposo.
Sí.
Quan arribem al local, que van tancar, se'n va dur molta gent a treballar a Santa Coloma de Gramenet, no?
Sí, sí.
Però, vinga, va.
Això era l'abril.
Perquè tingui més o menys...
Sí,
no,
sí.
A mi l'Enric Humbert em havia dit és que el meu avi era un cacic. Diu, però els permanyers també eren uns cacics. I era la guerra entre dos cacics.
Sí, bueno, els pobles.
Els brejans, d'aquell temps, i els del poble.
Esteu parlant un castellà perfecte, eh? Sí. Perquè tu acabes dient resumides cuentes.
Bueno, no, és que jo ja... Com que jo havia estat de tècnic i locutor...
El dominem el castellà,
amb tu, i amb Rosita, el més bon fet de joventut és per si les mosques hem d'anar... Que no ens agafin...
No, esclar, és que el castellà el dominem, tu.
Sí, si pot anar
el dominem si és baixet, si és petit, el dominem.
Que no es tornar a fer anar a col·legi.
No tens a
escriure i llegir en castellà, no en català.
Continua, Àngel. Bueno, això era l'abril, el mes de juny, clar, el diari se n'oblida d'això perquè les notícies aquí, o sigui, ha de ser una cosa molt grossa perquè vagi sortint. A vegades te n'oblides i el poble ja passa el que passa. El 9 de juny, diu, se nos comunica a los dueños de la fábrica de San Feliu de Codina, señores Humbert y Sirera, han resuelto cerrar el día 19 de corriente dicho establecimiento, habiéndose comunicado este propósito a los obreros. Esta resolución, al parecer, obedece a las diferencias que surgían frecuentemente entre patrones y obreros, a consecuencia de las cuales hubo una huelga que, como recordarán nuestros lectores, se prolongó durante largo espacio de tiempo. No en vien parlar més i ara aquí recorden que va durar molt. Cierre de esta fábrica ocasionará sin duda una perturbación en la vida de aquel pueblo, ya que en ella están ocupados más de 300 obreros, calculándose que el semanal asciende a unos 3.000 duros. En previsión de lo que pueda ocurrir, es probable que se concentren en dicha población fuerzas de la Guardia Civil.
Com sempre, eh?
Sí.
Sempre acaben apareixent els mateixos.
El 18 d'agost hi ha un altre apartat petit, servicios prestados por los mozos de escuadra. Los de San Feliu de Codines dan cuenta de haberse reanudado el trabajo en la fábrica de viuda de Cirera. O sigui, al principi parla del senyor Cirera i al final ja parla de la viuda Cirera. O sigui que entremig...
No, bé, el Can Roqueta la van fer, era una societat que era Cirera i Humbert. El Cirera era un majorista de teixits que va posar capital i l'Humbert va posar els talers i tot això.
Però vull dir que aquí ja parlen de la viuda Cirera. No devia disgust, portar gaire bé això de les vagues.
Del disgust es devia morir el sol.
Clar, i entremig, esclar, l'ambient en general, el país estava molt enterbolit perquè entremig hi va haver la Setmana Tràgica, que va començar el 18 de juliol, precisament.
Sí, hi havia un caldo de cultiu.
Sí.
No us ho parlo en castellà, oi?
Això és el local que parlaves. Després, el 19 de gener de 1910...
Bé, parlant del local, el meu sogre em deia que això era l'any 1910, sí, que la seva mare va haver d'anar, era teixidora, va haver d'anar a treballar durant un o dos o tres anys a Sant Llorenç, i que anaven caminant des de Sant Feliu a Sant Llorenç un cop a la setmana, sí, quedaven totes les setmanes, que anava a dormir en una casa de per allà a la fàbrica, i ell era petit, i l'hivern el portava entremig de les faldilles, que eren fins als peus les faldilles, llavors.
Sí.
Vull dir que anaven caminant a treballar.
La meva àvia també havia treballat a la fàbrica i també recordava les manifestacions que hi havien hagut i que ella també havia hagut d'anar a treballar a fora perquè, clar, el poble havia quedat tancat. Quan vam fer el llibre de la Poncella, del centenari de la Poncella, l'amic Collazos em va comentar un dia a veure per què havia passat que hi havia hagut un baixón molt gros de socis de la Poncella. De 200 em penso que van quedar 30 o 40. I va venir d'aquí, esclar, el poble, la gent...
Sí, hi ha molta gent que va anar a Santa Coloma de Gramenet. Hi ha moltíssima gent. Mm. Se'ls van dur a Vilaseca, perquè el van fer director d'una fàbrica de textil d'allà, de Santa Coloma.
Bé, després ja anem al mes de gener de l'any 1910, que un dels dos bandos, el bando dels forasters,
sí, els Permanyer,
van aconseguir que el governador fes tancar la fàbrica per motius d'higiene, que és clar que era, no sé si la higiene era perfecta, però a comparació amb moltes altres fàbriques devia ser...
Home, la fàbrica era nova, tenia 10 anys.
Sí.
10 anys era nova, havia d'haver-hi... I sobretot hi havia molta llum.
I molta llum. Bé, doncs van aconseguir tancar-lo.
Sí, permetem un incís. Els permanyers, aquells 50 pessetes per pagar el dipòsit del bògit, el van anul·lar aquell impost i van posar un impost sobre la carn. Llavors els carnissers anaven a matar a Vigues i venia la carn...
Feta la llei i feta la trampa.
A Villar, que el Villar i el Terme van fer una barraca i allà anaven a vendre la carn. I les dones anaven a buscar la carn allà i els del Permanyer les esperaven i els hi prenien la carn i si no les estomacaven. Bé, això és una història que va lligada amb el de les vagues, no?
Doncs després...
No, i a més, no volia dir-ho, però va més que ho diem. No diré noms, però hi va haver una mort. O sigui, un fabricant o algú un sicari va matar un treballador.
Déu-n'hi-do.
I aquest treballador el van ficar a la presó. I quan va sortir de la presó, el que el va matar, aquest empresari, li va continuar fins que es va morir pagant-li el jornal.
Bé, també vaig sentir...
Això m'ho havia explicat el meu amic d'Orsa, que ho sabia, i un altre de gent gran de 90 i 95 anys,
mira,
que ja no hi són.
Explicat que hi havia uns que estaven a punt d'anar-li a calar foc a la fàbrica del Garrell, no?
Sí, llavors allò dels frares... I...
Bueno, ja, no ens enredem ara.
Se'ns acaba el temps. No, van... l'avi, el besavi, la senyora, el Garrell va dir... tira uns quants tiros en l'aire i digues que hi ha una colla de frares que venen a invadir Sant Feliu i els que anaven cremant la fàbrica es van espantar i, potser, potser, i van empatar els frares que no existien.
Potser tenien més nassos que ara, eh?
Poder també, sí. Oh,
perquè, escolta, perquè ara la gent està molt més o més civilitzada, o més tranquil·la, o menys...
No, saps què passa? Que si no cobraven, no el menjaven.
Mm. Ja. I les revolucions amb la panxa plena no es fan.
Ja, ja.
Era la llei de la supervivència.
No hi havia les hipoteques, no hi havia tots els... Bueno,
continuem, va, que si no ja se'ns està acabant el temps. Bueno, si no, el nostre cuiner no podrà fer la recepta, eh?
Bé, estàvem el mes de gener que hi va haver aquest... I això no va ser ni un lockout ja, ni una vaga. Va ser el governador que el van mig enredar. La viuda Cirera va escriure una carta a La Vanguardia aquí, que posa: cerrando la fábrica, el señor gobernador ha indudablemente dado una solución que contentará una asociación de propietarios forasteros que actúa en la política local de aquella villa, pero no contentará seguramente a los 400 obreros que tenían allí ocupación y a los comerciantes e industriales de la población que recibían también beneficios indirectos. Y le parla del señor gobernador: si se hubiese tomado la molestia de informarse acerca de personas de verdadero prestigio y con intereses permanentes de aquel pueblo, de ciertos señores que no son del pueblo y que se mueven solamente por móviles políticos y deseos de venganza. Aquí no se estaban de re. No protestamos contra la orden a pesar de creerla infundada y arbitraria. Sí, claro. Y solo hacemos constar que el señor gobernador no la hubiera dado si se hubiese tomado la molestia de informarse por sí mismo. Això era un extracte de la carta de la viuda i el germà del Joan Cirera. Després, l'Esturgó escriu a l'excelentíssimo ministro de Gobernación: Comité Democrático Republicano de San Feliu de Codinas protesta orden gubernativa mandando cerrar fábrica Cirera, sumiendo 600 familias en la miseria y arruinando la población. Una altra: la Liga de Defensa de San Feliu de Codinas, constituido para contrarrestar manejos de la Asociación Propietarios Forasteros, protesta la inexplicable conducta del gobernador, seguramente mal informado, ordenando cerrar fábrica Cirera, creando un grave conflicto. El respeto a la ley lo hubiera evitado todo. 600 familias quedan sin pan. Población consternada.
Aquí amb les 600 famílies, una cosa. Aquests, el Cirera i Humbert, tenien una fàbrica a Vigues, que n'hi treballaven 200.
Sí.
També van fer vaga, els de Vigues?
Sí, també.
També van fer vaga. També, perquè... també. Per exemple, els de la Seda, que van venir l'encarregat, venia de la fàbrica de Vigues.
Sí, sí.
Bueno, continua, continua. Tothom va enviar telegrames,
cartes... Un altre telegrama. Gobernador, creado un grave conflicto cerrando fábrica San Feliu de Codinas. Atropello inaudito, increíble. Él nos dará pan para nuestros hijos. El Lullà, que era el Lullà que va, també...
Va... Clar, Lullà era i és, la família Lullà són els propietaris de l'edifici de Can Roqueta. O sigui que, clar, llavors no cobraven lloguer, sinó, clar, si no treballaven.
Sí. Influències polítiques, decidido gobernador cometer atropello insoportable. Fàbrica Cirera, bienestar del pueblo. Això era Soler Turigas.
Bueno, això era la fàbrica de Can Ample, que també aquella fabriqueta que tenia de Can Ample.
Sí.
També d'això. Bé, escolta, i com va acabar tot això?
Això va acabar...
Va acabar bé o no va acabar bé?
Bueno, esclar, va acabar dient... de les, després de parlar i de negociar alguna cosa, diu: ha sido el ofrecimiento que hizo el señor Roig Bergadà de autorizar la apertura de las dos fábricas si lo solicitan, després de fer tot el d'allò. Però a pesar de esto, añadió el señor Suárez Inclán, que era el governador.
Ja havien canviat el governador també.
Sí. Al dar cuenta de este asunto a los periodistas, el expediente instituido por el inspector de sanidad acerca de las condiciones higiénicas de ambas fábricas, que ya se no veía en obliedad porque el asunto debía ser un otro, seguirá su trámite a fin de que queden a la autoridad medios y recursos suficientes para volver a emplearlos si fuera necesario. O sigui que es guardaven... Si no feien, no feien el que els deien...
Un rol que la faci.
Resulta que tornava a ser...
Bueno, el que jo no he pogut aclarir mai és a veure qui va pagar el dipòsit del Bògit. Perquè, clar, si els escarnissers...
Això em penso que si no ho saps tu, no...
No, no. Nosaltres bé. No, bueno, això no, no m'ho ha explicat ningú, perquè, clar, això era l'any 1909, 1910, i l'11 també, no. Fins quan va durar això?
No, no, això jo només tinc aquest... Suposo que els diaris tenien d'altres feines perquè aquells temps eren molt convulsos a tot arreu.
No, hi va venir el Setmana Tràgica entre mig.
Sí, per això que...
Però jo que havien dit era que la por de que aquestes vagues de Sant Feliu saltessin a Sabadell i Terrassa perquè ja hi havia molt malestar i perquè va venir, cap de 4 dies va venir la Setmana Tràgica.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, i ara des del control ja ens diuen que tenim una tragèdia pel cuiner, que només es queden 10 minuts. Posem un moment de música per fer una transició i Àngel, escolta, ens ha agradat molt. Ves buscant per internet a veure què trobes més de Sant Feliu. Perquè...
Ara estic enfeinat que un grup de jubilats m'ha enganxat, bueno, jo també ho soc de jubilat, m'ha enganxat per recordar l'època del tèxtil. Precisament això va ser el Joan Segalés amb el seu diari que em va inspirar.
Però això un altre dia en parlarem. Com que ja anés venint, sí. Farem propaganda d'això del tèxtil. Música i anem cap al nostre cuider itinerant.
Doncs continuarem amb les receptes del nostre cuiner itinerant, en Jaume Turón. Hola, Jaume. Què ens has preparat?
Sí. Ens hem preparat, com que estem entremig de calçots i de Setmana Santa, doncs farem canelons de calçots i bacallà.
Ah, bueno.
O sigui que és un plat molt antic, però el posarem al dia i ara ens el posarem en marxa, que començarà la nostra...
Col·laboradora Maria Torrents.
Maria Teresa.
Per començar, els hi donarem els ingredients perquè els vagin apuntant.
Començarem per la beixamel.
Bueno, primer els canelons són de bacallà, sí, i calçots, sí, perquè sí, ho tinguin, sí, clar.
A l'estil o no cuinem? Que...
Ah, no sabia que hi havia un estil propi. Evidentment, s'ha de fer una beixamel que es composa d'un litre de llet, 60 grams de farina i 60 grams de mantega. Sal, nou moscada i vi ranci. Per gratinar hem de tindre... preparat formatge parmesà, 150 grams, l'emmental 150 i 50 de mantega. Després ve el farcit, que és bacallà de penca, 600 grams, els calçots, 150 grams, una ceba, panses, pansa sultana, 100 grams pinyons torrats, 100 grams sal, 100 grams, no, a veure, 100 grams de pinyons torrats, 100 grams.
100 grams de panses. 100 grams de panses i 100 de pinyons.
Ah, perquè hi ha la sal entremig, sí. Vale.
Sal i pebre, posem el gust.
Exacte. I després les cullades de beixamel que hauran d'anar a sobre. Exacte. 3 peces d'ou dur, també. Canelons, unes 20 peces per bullir amb aigua, amb abundant aigua, 10 minuts, i després reservar. I ara el senyor Turón us dirà com fer-ho.
I ara començarem a posar en marxa la recepta. O sigui, per elaborar la beixamel, agafarem una cassola i muntarem un ruix blanc, amb la mantequilla... la farina, la nou moscada i la sal. Això ho deixarem, ho arrencarem a que quedi ben cuit i ho deixem reposar. Llavors farem bullir la llet i la incorporarem a fora del foc, perquè és important, perquè si poses el ruix calent i la llet calenta, llavors es queda tipus gominós, si no és, val més que quedi finet. Ho deixarem coure 30 minuts a foc lent i afegirem el vi ranci i rectificarem de sal. Llavors és... Ja tenim la beixamel feta, farem el farcit dels canelons, escaldarem el bacallà, ha d'estar remullat, i escaldarem el bacallà, que prèviament estarà remullat i dessalat. Traurem la pell i reservarem. Els calçots els cuirem al forn, o sigui, que quedin ben tous, pelats i tallats finets. I els ous durs també, 2 ous durs, pelats i tallats a daus. Llavors, amb una cassola posarem la ceba tallada fina, un bon raig d'oli d'oliva, farem dorar la ceba i afegirem els calçots, el bacallà, les panses, els pinyons i afegirem el vi ranci. Deixarem evaporar una mica i afegirem els ous durs, que ja els tindrem tallats, i 8 cullerades de la beixamel. Donarem una remenada i ho deixarem refredar. O sigui que és una elaboració, és un plat una mica elaborat, però s'ha d'anar seguint pas a pas. O sigui que... Llavors tindrem 20 peces de canelons, però això són 6 reaccions de canelons. Farem 20 peces de planxa de caneló, farem bullir amb abundant aigua fresca durant 10 minuts. Llavors les refrescarem i els estendrem sobre un drap blanc, els rellenarem i posarem una mica de formatge perquè no s'enganxin. Llavors, per posar-los en marxa, agafarem una placa que puguin al forn, posarem una capa de bechamel a sota, els canelons a sobre, una altra capa de bechamel, formatge, el formatge ratllat que ens ha dit abans, i la mantequilla de uets. Ho deixarem gratinar, ben gratinat. I...
Quant temps estan al forn?
Al forn pues, poden estar quasi 10 minuts.
10 minuts.
Sí, perquè si poses massa de pressa, el canal és important que quedi, que estigui ben calent. O sigui, perquè si només estan gratinats, i pues, si fas servir més el gratinador, llavors els que ens dalt queden...
Sí, a vegades algun lloc que he menjat canelons, la carn de dins, i a part els colors de carn, és sí. Freda, o tèbia. I no...
Perquè només ho gratinen.
És una... Amb aquest tema, amb els calçots, la barreja de calçots, perquè tenim els calçots, que ja són, és un producte un vegetal. El bacallà és una mica saladet. Llavors, si posem el contrast, de les panses sultanes i els pinyons i llavors és una mica de ceba ja feta, i llavors és el relleno només amb una mica de bechamel que quedi ben amorós, però ha de quedar duret, eh? O sigui, quedi... I llavors és a l'hora de gratinar que és una barreja una mica...
Una manera de fer una bona calçotada. El dimensi passat a mi em van convidar...
Ens l'haurem de provar.
Jo m'hi emplaço, home.
El dimensi passat em van convidar una calçotada i jo vaig dir, jo la calçot no em menjo perquè quedaré negre. I és la manera de menjar calçots sense embrutar-te.
Però els calçots... No, hi ha una altra manera. Si tu agafes els calçots
forn,
i els passes pel forn, o sigui, els passes els escalives al forn. I llavors, un cop estan escalivats, els passes per la graella, però han de ser nets els calçots, perquè els calçots es mengen, no es netegen bé. O sigui, hi ha la de, amb terra i amb... És a lo bèstia. O sigui, si tu agafes un calçot, o sigui, el passes, el neteges bé, el rentes, el talles a curtet i l'escalibres al forn, escaldat. Un cop el tens escalivat, llavors el passes per la... I llavors el peles només amb dos dits el peles, i quasi no t'embrutes les mans. Jo t'ho explico, perquè en el Tenorio ho fèiem així.
El que a mi que m'agrada dels calçots, vaig menjar un parell o tres que vaig dir que els pelava molt bé, escolta, et pelaven uns quants. I me'ls va apuntar a mi el que m'agrada, perquè jo ja no tenia ni el pitet, ja no em van donar pitet a mi. I el que m'agrada moltíssim és la salsa.
Ells
els van triar una mica perquè eren bastanta gent, i hi havia pa allà torrat i jo anava sucant. Diu, no, que és pel... Deia una camarera, és pels calçots. Dic, bueno, mentrestant, jo...
A mi m'agrada molt el segon plat, sempre.
La carn a brasa i la botifarra.
Bé, doncs, em sembla que només ens queden 2 minuts. Podria que ens despedíssim, no? Donant la gràcia al cuiner, la paciència que ha tingut. Però avui teníem el teu veí, el Codina, que feia temps que havia de venir no podia venir mai.
És un bon veí, ens venim.
I no hi talles els pins seus, eh?
El que passa que quan vam tallar pins, vam tallar algun pic.
Home,
a casa seva, i em va venir el turó, em diu, treu'm els pins, perquè em passava la moto.
Ah, t'ho va demanar ell que els hi tallessis.
No, els vam tallar nosaltres a la nostra finca, però van anar a parar algun pio, van anar a parar
al seu cantó.
I mentre una setmana que venien a treure-ho, perquè els que venien eren de Sant Hilari, va quedar la carretera tallada i el senyor Codina pues, havia de passar. Sempre hi ha un petit... No, però molt bé, sense problema.
Molt bé, doncs bé. Sembla ser que hem d'anunciar que diumenge que ve fem una gran òpera, no? Vivències musicals a les 10 del matí, no?
Bueno, intentarem que sigui bona.
I, bueno, sembla ser que havies de cantar, però no cantaràs, oi? Ho diríem un altre dia.
No, perquè... Bueno, potser aniria bé perquè hauria de tornar a ploure, saps?
Bueno, diu que la setmana que ve no verà molt. Bé, en fi, ens despedim, donant les gràcies a tothom. El Codina ja ha marxat, que ja se'n va cap a Sri Lanka, i la Maria i companyia, la Rosita...
I el Jaume, a veure què ens prepara per Setmana Santa, no?
No, la pròxima ja preparem una recepta contundent. O sigui, que llavors parlem de l'escreip, perquè l'escreip és el bacallà fresc, però són les femelles del bacallà que van a desovar. Llavors, és com que les femelles tenen un tipus de bacallà molt...
Sempre és més
molt...
fin, bueno, la femella és més
fin. Deixem-ho, perquè...
Adéu-siau, ens tornarem a veure o sentir d'aquí 15 dies. I sobretot demà passat diumenge, no? Sí, avui som divendres... escolteu-nos, que us agradarà molt, que igual, igual, igual l'amic Joaneda canta una mica.